Molt bé, doncs bona nit, benvingudes, benvinguts. Comencem per la primera part, la part resolutiva, amb les propostes d'alcaldia. El primer punt és l'aprovació de l'acta del ple de la sessió següent. És l'acta del ple del 29 de maig de 2017. No sé si tenen alguna esmena a fer.
No, ens sembla bé.
No sé si vostès tenen alguna esmena a fer. Nosaltres tampoc. Doncs llavors l'aprovem.
S'aprova llavors
per unanimitat. Doncs passem al punt 2, que és la presa de possessió del regidor Josep Maria Casal Lacostena del grup municipal del PDeCAT. Josep Maria, si te vols acostar.
A continuació, procedirem a la presa de possessió del regidor que ha rebut la convenient la credencial de la Junta Electoral Central, que per estar inclosa a la llista de candidats presentada per Convergència i Unió a les eleccions locals de 24 de maig de 2015, en substitució per renúncia de don Àngel Rossinyol Esteban. Ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i interessos i també la declaració d'inexistència de causes d'incompatibilitat. És així? És així. A continuació, passarem a fer l'acte protocolari que mana la llei de règim electoral general. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
Sí, ho prometo per imperatiu legal i vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català, lliure i sobirà. Si vols copiar.
Va, sí, ara me la farà.
No? Doncs Josep Maria, benvingut al consistori i felicitats, ja pots Gràcies. Ocupar ja pots ocupar el teu lloc de regidor. Doncs ja amb en Josep Maria ocupant el seu lloc de regidor, passem al punt 3, que és la proposta d'aprovació de les dues festes locals per l'any 2018.
La proposta consisteix en fixar a l'any 2018 les dues festes locals següents: el 10 de setembre de 2018 i el 13 de desembre de 2018, i comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a l'Àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament.
Sí, estic buscant el setembre de 2018, que en a la comissió informativa vam comentar que havíem pensat el dia 10, perquè era un dilluns, ja que el dia de festa major és el dissabte 8, el diumenge 9 és festa i a l'11 també tenim la nostra diada, doncs vam proposar el dia 10 perquè així ens quedessin aquests 4 dies seguits, a més coincidint amb festa major. Direu si us sembla bé, si veieu...
Sí, sí, votem a favor.
Val.
Sí, nosaltres bé? També.
Molt bé, Mercè, doncs ho aprovem per unanimitat. Passem al punt 4, els punts d'Hisenda, punts 4 i 5. El punt 4 és l'aprovació de la modificació de crèdit número 08/217.
Molt bé, doncs... Ai, perdó. Ah, sí, jo anava a explicar-ho. Això, si vols afegir alguna cosa més. D'acord. Doncs es tracta d'una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari. Això vol dir que hem creat una aplicació pressupostària nova. En aquest, per aquest cas, es tracta de... La descripció és adquisició fotocopiadores. El tema és que necessitàvem, hem estimat que la millor opció era la compra d'una fotocopiadora nova, per valor de 4.138 euros amb 20 cèntims i per crear l'alta d'aquesta aplicació amb aquest import hem fet una baixa d'aquest import de dues aplicacions, que un d'ells és el lloguer de fotocopiadora, que tenia una consignació inicial de 7.029 euros, hem fet una baixa d'aquesta aplicació per valor de 2.758 euros, quedant l'aplicació en 4.270 euros amb 20. D'altra banda, hi ha una altra aplicació que és manteniment de material d'impressió, que també hem fet una baixa partint de 14.000 euros que hi havia inicialment, una proposta de baixa de 1.379 amb 40 cèntims, quedant una consignació definitiva de 2.620 amb 60. Per tant, la suma d'aquestes dues baixes que hem dit, de 2.758 i la de 1.379, fan els 4.138 que hem portat en aquesta nova aplicació per adquirir la fotocopiadora. No hi hauria res més que això.
Doncs la proposta d'acord és aprovar l'expedient de crèdit extraordinari número 8/2017 que cal finançar mitjançant baixes de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent de la corporació. El segon punt serà exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant publicació d'un edicte al BOP i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i demanar que en el cas que no es presenti cap reclamació determinar que l'acord s'estendrà elevat a definitiu.
Vostès diran.
Sí, en tractar-se d'una operació de gestió ordinària del govern, el nostre vot serà d'abstenció, però creiem que adquirir fotocopiadores quan es poden disposar rentings és una equivocació, però en tot cas vostès sabran el que fan.
D'acord. Sí? Llavors queda aprovat per 6 vots a favor. Ai, sí, 6 vots a favor i 5 abstencions. Passem al punt 5, que és l'aprovació de la modificació de crèdit número 09/217.
En aquest cas es tracta d'una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit. Es tracta d'un moviment d'imports entre aplicacions pressupostàries ja existents. D'acord? Doncs, per un cantó, tenim l'aplicació pressupostària que es diu Obres Consultori, que teníem una consignació de 9.500 euros, una consignació inicial. Teníem inicialment un pla de moure el consultori de la seva ubicació actual en un altre lloc, que de moment això ho deixarem en stand-by i aquest any no es farà res al respecte. Entenem que hi ha altres prioritats per les quals doncs, van destinar aquests diners. Per tant, fem una proposta de baixa d'aquests 9.500 euros i els portem a altres dues aplicacions pressupostàries existents, que una és arranjament de via pública, que tenia una consignació inicial de 500 euros, li fem una proposta d'alta de 6.000, quedant a 6.500 euros. Aquest import es destinarà per l'adequació dels accessos del pàrquing de les plaques fotovoltaiques a la Nacional 2. Ja està bastant avançat a les gestions, les autoritzacions amb carreteres i bé, la idea és fer-ho de cara potser al setembre, finals o octubre. Bé. Després tenim arranjament d'edificis, que tenia una consignació inicial de 100 euros. Fem una proposta d'alta de 3.500 euros, quedant una consignació definitiva de 3.600. Aquest arranjament d'edificis l'ampliem, per exemple, per una obra que volem fer de forma gairebé immediata, ara a l'agost, a l'escola Bressol, que té unes deficiències, unes carències que s'han de subsanar amb urgència. I ho farem ara a l'agost perquè ja estigui resolt de cara al nou inici de curs escolar. Aquesta és la intenció. Aleshores, aquests 6.000 i els 3.500 fan els 9.500 que fem de la baixa de les obres del consultori que dèiem.
Sí, jo només afegiria que el tema que és el de l'obra carrer és la connexió del pàrquing amb l'estació per poder entrar més fàcilment a Caldes, i que la de l'escola Bressol és per donar ja resposta en el famós annex aquell que es va fer quan es va fer la concessió, que hi havia un annex que l'Ajuntament reconeixia que hi havia una sèrie de deficiències però que mai s'han arribat doncs, a corregir. Llavors aquest estiu ja les volem corregir totes les que siguin possibles.
I l'acord que es proposa al ple és, en primer punt, aprovar l'expedient de suplement de crèdit número 9/2017 que cal finançar mitjançant baixa de crèdit d'una altra aplicació del pressupost vigent de la corporació. És posar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant publicació d'un edicte al BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament a l'objecte que es puguin interposar les reclamacions que s'estimin oportunes, i per últim determinar que en cas no es presenti cap reclamació l'acord s'entendrà elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou.
Sí. Bé, en principi, igual que l'altre punt, és un tema de gestió municipal, però ja que ho han esmentat, sí que ens agradaria saber on estava previst el trasllat del consultori, ja que ho ha esmentat. Per tant, suposo que deurien tindre una previsió, com a mínim un pressupost i una ubicació per traslladar-lo. I després, en els arranjaments de la via pública, en aquesta connexió que esmenta, en la comissió informativa no ens van saber informar o almenys veure el projecte. Sí que ens agradaria veure el projecte abans de que es realitzés l'obra i veuran exactament en què consisteix, i òbviament advertir també del perill que suposa l'abocament dels cotxes de l'aparcament directes cap a l'accés de la Nacional cap a Caldes passant per l'estació, i que per això, per aquest motiu, doncs, fins a dia d'avui estava tancat precisament pel perill que comporta dels que accedeixen des de Caldes a gran velocitat.
Bé, jo comentar això, que tal com vam dir a la sessió informativa, si ja tenim un pressupost per al tema de l'escola Bressol, per tant s'està procedint amb tots de la manera que s'ha de fer per començar les obres a final d'agost o mitjans d'agost. Per la part dels accessos a la Nacional 2 des del pàrquing de les plaques, en aquí encara no tenim pressupost en ferm, però sí que ara li passaré la paraula al Miquel, que podrà afegir tots els detalls precisament dels projectes i també del tema de les obres del consultori. Doncs bé, ja li passo la paraula, perquè de fet ell ho explicarà millor.
En relació a la sortida del pàrquing, estem treballant en carreteres perquè ens donguin permís per fer la sortida. D'entrada s'ha de rebaixar el mur que limita la carretera, s'ha de tirar el carril de sortida el més possible cap a la dreta, i el que s'ha de garantir és que no es pugui sortir del pàrquing fins a la carretera. Aquestes són les obres que s'han de fer i estem conjuntament amb Generalitat tancant-lo. El consultori d'entrada es volia posar al costat de serveis socials. Es volia posar al costat de serveis socials, però vam estar parlant amb el Departament de Salut i no donava els metres suficients com per poder-lo ubicar allà dintre.
Bé, pel que ens ha explicat del tema de l'accés, suposo que valdrà més que aquests 6.500 euros, entenem, això deu ser per fer el projecte. Per tant, sí que ens agradaria, a la que tinguessin el projecte, poder-lo veure. El vot nostre serà d'abstenció.
Nosaltres a favor.
Molt bé, doncs ho aprovem igual que l'anterior, per 6 vots a favor i 5 abstencions. I passem al punt 6, que està dins de l'àrea de serveis urbans, via pública, govern local, salut, que és l'aprovació de les xifres de població.
Atès l'informe emès pel Departament del Padró de la Diputació de Barcelona, la xifra de població s'ha fixat a 1/1/2017 en 2.829, dels quals 1.359 són homes i 1.470 són dones. i és posar al públic el tauler d'anuncis pel coneixement.
Aquí no hi ha massa
no
a votar.
No hi ha gaire a dir, en tot cas estem d'acord.
Vulguem o no, som aquests, no? Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Passem a la segona part, a la part de control. El punt 7, que és donar compte dels decrets de la presidència des del número 259 al 395 del 2017. Avui li donaré compte del decret que em va preguntar l'altre dia, en l'últim ple. Val? En la comissió informativa també els hi vaig demanar que, sisplau, si volien tenir alguna informació d'algun decret, m'ho diguin, perquè puguem parlar-ne més a fons. Tenen algun decret així per preguntar?
No, en aquest moment ja ho deixem fet.
Aquest què fem? Li preguntem així? Li vol que li expliqui després quan arribem a pregs i preguntes o vol que el tractem ara?
Com vostè vulgui.
El tractem ara? Molt bé, era el decret 214 i aquest decret anava en relació a una reclamació de responsabilitat patrimonial per part d'un membre del consistori. Com que és un tema que té a veure amb la seva vida privada, em permetran que no digui el nom, igual que tampoc ho diria si fos qualsevol ciutadà de Caldes, perquè això és un tema que té a veure amb, doncs, amb la seva vida personal, és un tema privat. El que sí que els hi puc dir és que és un membre del consistori. El que sí que els hi puc dir és per uns desperfectes que van tenir lloc quan es va fer la poda. Llavors, l'Ajuntament ha rebut un pressupost de la persona que ha d'arreglar la teulada i com que tenim una assegurança que és per tots els danys patrimonials, per reclamacions patrimonials, que per cert és la mateixa assegurança que ja es tenia amb anterioritat, és una assegurança amb una franquícia de 600 euros, vol dir que l'Ajuntament d'aquest dany patrimonial, d'aquests 1.500 que costa arreglar aquesta coberta i canviar unes... Bueno, ara no us hi puc dir tècnicament ben bé què és, però és un tema de teulada, per nosaltres suposarà una despesa de 600 euros. Com que al mateix temps tenim una altra reclamació patrimonial que estem esperant que ens portin més papers d'un senyor, també un ciutadà que va caure i es va trencar les ulleres, que tampoc diré el seu nom, evidentment, a la que ho tinguem, vam calcular doncs, que les dues reclamacions patrimonials segurament serien favorables i hauríem de fer un pagament d'uns 1.200 euros, que són aquests 600 de franquícia, per això vam fer aquesta modificació de crèdit de 1.500 perquè només teníem contemplats per danys patrimonials 500 euros, que amb la inexperiència doncs, no vam donar importància. Ara veiem que no pot ser perquè un ciutadà que et demana un dany patrimonial té dret a ser escoltat i a ser atès, tant si és un ciutadà de carrer com si és un regidor del consistori. I aquest és el decret que vostè volia saber l'altre dia.
En tot cas, el decret és l'ordre de pagament dels 1.500 i pico.
Que a nosaltres ens costarà els 600 euros,
ja.
Perquè llavors ens ho retornaran. No, és que no entenc on està el problema.
No, simplement és això, que volíem saber aquesta ordre de pagament, si s'havia fet efectiva abans de que les assegurances o l'asseguradora hagués comprovat la veracitat o com a mínim els fets.
No, aquesta ordre de pagament s'ha signat fa poc.
El decret, no? El que està parlant que el decret és...
En el decret el que estem fent és estimar aquesta reclamació.
Correcte.
Mm. L'ordre de pagament encara no està signada, s'ha signat fa poc.
S'estima la reclamació,
sí?
Sense haver tingut l'informe de l'assegurança.
No, vull dir, nosaltres li hem passat a l'assegurança, l'assegurança ens passarà...
Vam veure l'expedient, no hi era, però en tot cas tornarem a revisar l'expedient perquè segurament algun paper més hi haurà i per tant ens agradarà...
El poden tornar a revisar i també si volen revisar el de l'altre ciutadà també ho poden fer.
També.
I després aprofito per comentar-li un fet alternatiu que vostè va dir l'altre dia, que l'Ajuntament mai havia gastat un duro en aquests casos.
No,
i vostè va dir això, no sé si consta en acte, però ho va dir, i vostès tenien exactament la mateixa assegurança,
sí.
I en els anys anteriors també havien tingut dos danys patrimonials per any. N'hi ha molts que han quedat allà morts, al meu criteri no hi haurien d'haver quedat perquè penso que els ciutadans tenen dret a que se'ls atengui les seves reclamacions patrimonials, però vull dir que no ens digui que mai l'Ajuntament li havia suposat cap cost això, perquè no és cert.
En tot cas, si vol, li recordo una mica les paraules. I era el fet de que l'Ajuntament no havia pagat mai sense abans que hagués informat la companyia d'assegurances. aquest era el relat de, en tot cas, si tinguéssim l'acte del ple, doncs ho podíem comprovar. Això és el que vàrem dir.
Ja ho comprovarem, doncs,
no que paguéssim abans. I ens n'alegrem, doncs, que així la provisió que havíem fet per pagar la totalitat, doncs tan sols quedi en aquestes dues franquícies, que segur que unes ulleres, com
no
diu,
sabem
no
què
pugen
passarà.
600 euros.
Però sí, pugen més, pugen més. Però a nosaltres no ens suposarà més de 600.
Està clar. Per tant, ens n'alegrem que almenys la pregunta hagi servit per reconduir la situació i que al final sigui l'asseguradora la que pagui
la
i, no haguem de pagar tots els veïns.
La situació ja estava reconduïda, senyor.
Molt bé.
Passem al punt 8, que és donar compte a les actes de la Junta de Govern Local. Hi ha 4 actes, del 8 de maig, del 22 de maig, del 5 de juny i del 19 de juny del 2017. Els dic el mateix que en els decrets. Si tenen alguna pregunta a fer o...
No, en tot cas és donar compte.
Els decrets també, però vostè fa preguntes, no?
Sí, sí.
Doncs per això. No té res a la Junta?
No.
Molt bé. Doncs passem primer a la moció. Com que la moció va ser entrada després de que s'assignés la convocatòria de ple, hauríem de votar l'urgència, si els hi sembla, tal com marca el nostre ROM. Perdona? Home, però les mocions sempre les fem abans que els pregs i preguntes.
Sí.
Aquesta entrat no està a l'ordre del dia perquè ha entrat una vegada, estava convocat ja al ple.
L'hem entrat, com sempre, entren les mocions que són
el dijous. Bueno, com sempre, s'entren segons com.
Val.
Llavors, hem de votar l'urgència.
Molt bé.
En el nostre cas, ens abstindrem.
El nostre vot serà favorable.
Abstenció.
Val. Són 5 vots favorables i 6 abstencions. Per tant, la tirem endavant. Si la vol llegir.
Sí. Bé, moció sobre la licitació del Servei de Prevenció d'Accidents, Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Caldes d'Estrac pel 2017. A la vista de la documentació obrant a l'expedient d'aquesta licitació, número 881/2017, convocada per decret d'alcaldia número 268 del 2017 de 30 de maig, per procediment obert i tramitació urgent, s'ha detectat nombroses irregularitats de procediment que són motiu suficient per considerar tot el procés, sigui com a invàlid o nul de ple dret, per diferents vulneracions del que s'estableix a la legislació vigent, en especial del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, a parer del grup municipal del Partit Demòcrata, per molt que se n'ha parlat i llegit en declaracions externes de membres del govern municipal, enlloc s'ha pogut constatar les raons polítiques o de bona gestió que justifiquin la decisió de convocar aquesta licitació. És per això, en base a aquests enunciats i l'argumentació complementària i detallada que acompanya i que passo a explicar, en el ple passat li vam fer una sèrie de preguntes a la senyora alcaldessa, bàsicament perquè ens pogués contestar el per què amb tanta pressa i tanta correcuita, quins interessos hi havia, per què una licitació amb tanta urgència, per què va voler fer fora... Perdó? No, són els arguments. Són els arguments. Per què va voler fer fora la Creu Roja de la platja de Caldes després de 45 anys ininterromputs de bon servei als ciutadans i què hi guanya fent tot això? Què guanyem tots els ciutadans de Caldes? I li vam fer la pregunta també de si eren conscients que han empitjorat el servei en quant a recursos materials ens referim. No tindrem un vehicle d'ambulància com fins ara i les condicions d'habitabilitat de les dependències per atendre els usuaris són paupèrrimes. No tindrem embarcacions per rescat com fins ara. I a vostès realment els sembla el mateix una moto aquàtica que una embarcació de salvament? Dues, per ser exactes, una a la platja i l'altra al port d'Arenys. Ens feien servir l'expressió de... és que és legal, la legalitat. Bé, doncs parlem de legalitats. Altres alcaldes, amb els que m'incloc, ho han vist força diferent que vostès. Acas tots ells han comès il·legalitats, com vostès ho defineixen? O tan sols s'han aplicat el sentit comú, que pel que sembla és el menys comú dels sentits, com s'està demostrant? El que calia era defensar una entitat de Caldes, una entitat del nostre municipi, arrelada com poques i en la que bona part de les persones que tenen alguna cosa a oferir de forma altruista per als altres hi han passat. Una entitat que transmet valors a tots els que hi han col·laborat. Sempre hi ha excepcions que confirmen la regla. Però parlem de legalitats. A cas, no és il·legal licitar un servei sense tenir la plena propietat del bé immoble, com vostès han fet? No. A cas, és legal licitar un servei sense tenir la necessària consignació pressupostària que pertoca, com vostès han fet? No. I em remeto a la disposició addicional segona, punt 5, del text refós de la llei de contractes del sector públic, al que tan efusivament hi fan referència i que vulneren en l'informe de secretaria del 30 de maig i que intenta validar un procés emprat del tot il·legal. I prova d'això va ser el ple extraordinari passat, el del dia 4 de juliol, en què es va aprovar una modificació de crèdit perquè no hi havia consignació pressupostària, ni tan sols hi havia partida pressupostària. Una llei, la de contractes, que intenten usar extensivament fent referència a l'articulat per donar-ne consistència, però que de forma sorprenent erren els articles referenciats i en tots els procediments. Si prenem com a referència el decret 268-2017, que vostè signa, senyora alcaldessa, de 30 de maig, que aprova el plec de clàusules de licitació, podem observar que fan referència a quatre articles de la referida llei de contractes. En concret, els números 5, 9, 111 i 138.3, dels quals, a excepció del primer que fa referència a la qualificació del tipus de contractes, les restes són erronis. Fan referència a l'article número 9 que defineix què és un contracte de subministres, quan s'hauria de fer referència a l'article 10, que sí que defineix què és un contracte de serveis com el que ens ocupa, ja que el mateix títol del plec de clàusules del mateix decret que vostè signa, Servei de Prevenció d'Accidents, Vigilància, Salvament i Socorrisme, ho especifica, englobat a l'annex segon, epígraf 25 de la mateixa llei de contractes. Fan referència a l'article 111, que defineix la tramitació d'un expedient de contracte menor, és a dir, aquells que no superen els 18.000 euros i que en cas de serveis i subministres, i que és prou evident que el preu de sortida de 33.000 euros supera amb escreix. I finalment fan referència a l'article 138.3, que també es refereix a contractes menors, com hem vist, no ho és. Després, en el mateix decret, per argumentar el fet que s'aprovi per resolució d'alcaldia i no per junta de govern a la qual havien delegat les competències, esmenten l'article 53 del text refós de la llei de bases de Catalunya, que es refereix a les competències de l'alcaldessa, que pot derivar per recuperar-les momentàniament d'una altra delegació feta, i que s'anomena abocació, mitjançant l'ús de l'article 9 del decret 26 del 2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. Però què diu el referit article número 9? Que efectivament l'alcaldessa pot recuperar les competències, però cal una resolució expressa que no ha de constar en el mateix decret d'aprovació i el que ens estem referint, i expressa i motivada, i que s'ha de notificar a les persones interessades en el procediment administratiu amb anterioritat a la resolució del mateix, o bé publicar-ho al butlletí oficial corresponent. Ho han fet? No, no hi consta. Finalment, ja per rematar la feina, es resol la urgència de la contractació en conformitat a l'article 122 de la referida llei de contractes, que realment no sé què es pretén donar conformitat amb aquest article, ja que si el llegim, tan sols parla de la classificació de les obres públiques respecte al seu projecte i replanteig del mateix. És a dir, no dona conformitat a res. I si a sobre comprovem les dates de l'adjudicació, la Junta de Govern del 19 de juny, que curiós que les juntes de govern, que són els dilluns al migdia i que solen acabar passades les dues del migdia ben llargues, es produeixi immediatament la notificació amb tanta diligència, quan el registre ja està tancat. I la signatura del contracte, el dia 22, tan sols 3 dies després, 20, 21 i 22, quan si seguim la legalitat han de transcorrer 15 dies hàbils per donar oportunitats a possibles impugnacions, a l'article 156 de la mateixa llei. Creiem que s'incorre en causa de nul·litat i plantegem una qüestió de nul·litat segons l'article 39 de la llei de contractes i de l'article 37.1b de la mateixa. Però aprofundim en els aspectes de les ofertes. La proposta de la Creu Roja, força més detallada en el seu plec, en quant a descripció, planificació i mitjans d'emprar, 10 folis, respecte al de Proactiva, que són 5. 5 que només parlin de Caldes, la resta és palla. Descriu en detall els materials a disposició del servei i aquest inclou un lloc de socors, pàgina 7, amb descripció detallada, pàgina 9, i el seu material disponible, de les pàgines 9 a la 13. Especifica l'ús de vehicles, pàgina 14, i d'embarcacions, pàgines 15 i 16. I en la descripció del vehicle hi podem veure clarament la proposta de vehicle ambulància i amb cotxe de suport, fet que en la valoració de la mesa no es té en compte i no es valora. Tampoc es valora l'aportació de dues embarcacions, l'una al servei directe de la platja i l'altra de suport des del port d'Arenys de Mar, i es puntua amb el mateix valor que una moto aquàtica. Insòlit. Tot basat en un suposat informe tècnic que de forma subjectiva, sense argumentació específica en les valoracions, que l'únic que té de tècnic és el títol del que el signa. Quan analitzem la proposta econòmica, que tan sols té una diferència de 594 euros a favor de Proactiva, no es té en compte el valor de l'aportació del lloc de socors, anteriorment referit, que consta a la proposta de Creu Roja, i que després cal llogar a un preu de 1.452 i que en cap cas s'imputa el guanyador de la licitació com s'hauria d'haver fet, una vegada constatada la titularitat del lloc de socors, que és de Creu Roja, i que vostès erròniament varen incloure com a element de la licitació. Mòdul que, per altra banda, encara no té el permís per ser instal·lat, almenys quan vam veure l'expedient. Un mòdul que és d'obra i no de socorrisme, per fer les feines encomanades, i que res té a veure amb els plànols que hi consten a l'expedient, ni amb les especificacions de la Diputació de Barcelona i el fet dels lavabos exteriors, així ho confirmen. Un mòdul que cal imputar a l'empresa a la que han adjudicat el servei, ja que li contracten amb ells mateixos, és a dir, a l'empresa Coestar, amb la mateixa adreça que el magatzem de l'empresa adjudicatària i a la que els mateixos administradors se'ls permet avalar. Només cal veure les escritures de Proactiva en l'expedient que tenen sobre la taula. És a dir, que el cost del servei, tot i no valorar els elements que porta Creu Roja, tal com s'hauria d'haver fet, lloc de socors, embarcació i vehicle d'ambulància, és superior als 606 euros a favor de Creu Roja en contra de Proactiva, al marge del munt de consideracions ja realitzades. I finalment, observem l'existència d'un nou pressupost de la nova concessionària, ja sigui de 600 i de 900 euros per uns serveis, IVA a banda, per la prestació addicional que ens agradaria saber per què són. I no deixem de banda la valoració del servei, de la licitació, feta a mà alçada, sense informe tècnic qualificat que ho avali, tan sols un esbós a mà per poder ajustar un preu de 31.000 euros. Vés a saber per qui recomanat. I per acabar, el nostre grup municipal va presentar petició de nul·litat de l'expedient que encara no ha estat contestat i que de moment ja va provocar el ple extraordinari passat en reconèixer per la seva part la inexistència de la consignació pressupostària ni de la partida econòmica ni prèvia i necessària a la qualsevol licitació. Per tots aquests motius es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, establir que concorren motius suficients per declarar la improcedència de convocar la licitació del Servei de Prevenció d'Accidents, Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Caldes d'Estrac pel 2017 i també raons suficients per constatar la seva invalidesa i nul·litat per incompliments flagrants de la normativa vigent. Encarregar a la Secretaria d'Intervenció l'execució dels processos administratius necessaris per a complir amb l'acord del punt anterior, amb fixació també de les responsabilitats de tota mena que se n'hagin pogut incórrer, si és el cas. I procedir a l'adjudicació del servei, ara declarat invàlid, o bé mitjançant conveni de col·laboració amb Creu Roja, per les raons de les seves possibilitats i disponibilitats acreditatives durant els darrers 45 anys, o bé convocar una nova licitació prèvia nova redacció de les plecs de clàusules i condicions. Aquesta és la nostra proposta.
Val. Jo començo amb una pregunta, senyor Nú. Tot aquest reguitzell de preguntes i arguments que perquè hem portat a concurs una licitació que pensem que s'havia de portar a concurs, ens les hagués fet si hagués guanyat Creu Roja? Després, penso que partim ja d'un error de base des de fa temps I em baso per dir això en el que ens han expressat el president i el secretari de la Creu Roja, que per mi doncs mereixen tot el respecte i tota la meva credibilitat. L'any passat, el 2016, ells ja ens deien que havíem de fer diferents convenis, perquè ells ja veien que estaven perdent les platges a tota la costa, perquè hi havia diferents empreses que apretaven els ajuntaments i que demanaven que es traies a concurs el servei de salvament. No els hi van fer cas l'any passat, però aquest any hem hagut de fer-ho, i jo em pregunto de quina manera vostè s'ha preocupat per Creu Roja durant aquests anys, de quina manera s'ha interessat per les altres feines que han fet a banda de lo que és el salvament. Nosaltres tenim previst signar amb ells tal com vam parlar, vull dir, és que a més amb ells no hi va haver cap problema. Ens van demanar si seguiríem fent un conveni a part, un conveni de 20.000 euros que donés, doncs, que servís per cobrir tots els altres serveis preventius i d'assistència que fan durant l'any. Ens vam comprometre, els vam animar evidentment a presentar-se, hem fet el concurs per un any perquè l'any vinent Creu Roja torni a tenir l'oportunitat de presentar-se i torni a tenir l'oportunitat de guanyar. Ha fet moltes preguntes, jo n'hi contestaré unes quantes només. Parla de que tots els alcaldes d'aquest poble han donat aquesta subvenció directament, però és que la liberalització del salvament de platges ha tingut lloc en l'era Arnaud, abans no, vull dir, és ara quan s'ha de treure concurs. Què més ens ha dit? Que no hi havia consignació. Això és mentida, perquè en el pressupost hi ha una consignació que és una subvenció Creu Roja. I si mirem els convenis que vostè va fer cada any i que nosaltres vam seguir fent igual l'any passat, el conveni amb la Creu Roja no parla de totes les prestacions socials que fan durant l'any i preventives, només parla del salvament de platges. Per tant, aquesta subvenció Creu Roja anava lligada al salvament de platges, perquè aquest és el conveni que han fet amb ells cada any. Hi havia consignació, el que passa és que estava en una partida inadequada. L'any vinent estaran a la partida que toca. Hi haurà una consignació que serà salvament de platges. Hi haurà una altra consignació que serà subvenció Creu Roja per als seus serveis d'assistència i que no tenen res. Vull dir que són dos temes molt diferents. Creu Roja no va posar l'ambulància. M'ha semblat que deia algú de la puntuació, no la van presentar perquè ells mateixos van dir que els impugnarien. El mòdul de la Creu Roja. A veure, no entenc si està clar, sembla ser que aquest mòdul és de Creu Roja. Ara, aquest mòdul és de Creu Roja per fer salvament de platges. No ens n'oblidem, ja havia sigut de salvament de nàufragos i tal. Entenc que els hi van deixar per fer el salvament. Però si aquest mòdul tan clar teníem que és de Creu Roja, com és que cada any a tots els contractes que jo tinc aquí, els convenis, perdó, l'Ajuntament els hi cedeix el mòdul? Tampoc entenc per què cada any els hi cedíem el mòdul. En la seva moció, aquesta que després allà ha multiplicat per 10, parla que no s'han pogut constatar les raons polítiques que justifiquin la decisió d'aquesta licitació. És que no s'han pogut constatar ni es constataran, perquè no hi ha cap raó política. Són raons administratives i de llei, no hi ha cap raó política. Vostè avui no ho ha dit. Ha dit quins interessos teníem. L'altre dia va parlar d'interessos ocults. Senyor, no que hi ha interessos ocults quan es fan licitacions? I també ha dit que hem fet fora a la Creu Roja. Nosaltres no hem fet fora a ningú. Nosaltres hem tret a concurs i som els primers. Jo tinc 50 anys i he nascut a aquest poble i em banyava allà amb en Badona al salvament de nàufrags. Jo estaria encantada que Creu Roja continués aquí. Encara no m'ha dit quina seria l'altra fórmula que no és un concurs. Digui-me-la o vostè o algú dels seus companys de grup, perquè jo encara no la sé. L'any passat la secretària ens va dir que havíem de portar-ho a concurs, acabàvem d'entrar i una mica vam fer aquí dia passar any empeny. Aquest any ens hem tornat a trobar, ens truquen diferents empreses per demanar-nos quan traurem el concurs. Per què Creu Roja ha perdut les platges? Si es pogués donar directament, és que jo estaria encantada, però no podem donar directament un servei pel qual hi ha una contraprestació econòmica, perquè hi és. Creu Roja fa una feina altruista, però també fa una altra remunerada, cosa que em sembla estupenda, però vull dir, ha de ser així. La moto d'aigua, bé, vostè pensarà que una sòdia que és més segura, doncs sembla ser que avui en dia on es fan el salvament, doncs ens diuen que les motos d'aigua són molt més segures i molt més ràpides amb la camilla al darrere. Presses. Sí, vam tenir pressa perquè és que ens va passar que a l'11 d'abril se'ns va manar la secretària perquè li van posar una querella criminal i llavors no volíem que el pes d'aquesta contractació recaigués sobre la secretària accidental, perquè sabíem que aquesta licitació, si no la treia la Creu Roja, serviria de foc de batalla per l'oposició. Sabíem que ara, com que ja no podrien agafar-se en el pla general, perquè això ja està, doncs ara tindrien que buscar un altre tema per atacar i per fer merder el poble. Per tant, ens vam haver d'esperar que arribés la Mercè, que va arribar més tard del que haguéssim volgut, perquè les coses són així. Per això vam haver de fer de pressa. De fet, li consultàvem abans de que hagués arribat, una mica també ens va donar un cop de mà així en qüestions que no acabàvem de tenir clares. Això dels 600-900 euros addicionals, ara quedo parada, vull dir, no en tinc ni idea què és, no sé si algú dels meus companys ho sap, ho buscarem i ho direm, també mirarem si és veritat, perquè també en l'últim ple, doncs això, van haver-hi diversos fets alternatius, vull dir, el primer era aquest de que l'Ajuntament mai s'havia gastat un duro, el segon és que no tenia els decrets, i l'endemà quan vaig arribar la persona que s'ocupa d'enviar els decrets em va dir que li havia enviat tots i em va ensenyar el correu amb la data de quan li havia enviat. Per tant, mirarem si és un altre fet alternatiu o si és veritat, i si és veritat, evidentment explicarem, perquè no sé què són aquests 600-900. I no sé què més dir. L'any que ve ho tornarem a treure, tant de bo la gent de la Creu Roja aquest any hagi vist més com funciona, i potser nosaltres també, a l'hora de fer els plecs, i tant de bo puguin venir. Ara, també els dic una cosa, estem en un poble en què quan s'han fet pedalades, que ha organitzat l'AMPA o diferents activitats, curiosament, sempre es recullen els diners per Proactiva, per Grècia. Quan Creu Roja també està fent una feina increïble a Grècia. Llavors, jo ara em pregunto per què, en una carta que tinc pendent de contestar, ho sé, de la ciutadania, que em demanen, doncs, que no estan conformes amb aquesta licitació i que estan disconformes, a mi em sap greu, jo he hagut de seguir, ara li demanaré a la senyora secretària, primer el senyor no, si em diu quina altra manera hi havia, però tampoc acabo d'entendre que signi aquest paper persones que han estat recollint diners per Proactiva. Jo tinc molt de respecte per Creu Roja, però també tinc molt de respecte per la feina que està fent Proactiva. Vull dir, qui no s'ha presentat Salvamentos Pepito? És una empresa que també té un gran reconeixement i que estan fent una gran tasca social altruista amb els seus diners. Els està costant diners ser a Grècia. Per tant, em sembla que tampoc els anem a demonitzar, vull dir, com si fossin, perquè doncs és així. Ho han guanyat ells i ja està, vull dir, jo he nascut aquí. Segur que tinc, si invoquem el sentimentalisme, segur que guanyo molta gent dels que m'han donat una carta signada. I si invoquem la llei, doncs ho hem hagut de fer així. No sé si el meu company que porta platges vol dir alguna cosa, potser voldràs explicar sobre el que hem perdut amb seguretat, potser voldràs explicar el tema d'aquest dia que, del senyor.
Home, jo sobretot el primer és que és molt fàcil explicar les coses fent un míting polític, però la realitat és que la llei és la llei i les faves són comptades, vull dir, el que hi ha és el que hi ha. Els 18.000 euros se superaven, per tant, l'any passat ja sabíem que teníem que anar a concurs i, com molt bé ha explicat l'alcaldessa, s'ha tingut que fer com s'ha tingut que fer. En quant a el que deia ara l'alcaldessa de la quantitat o la qualitat que puguin aportar aquesta gent, doncs miri, aquesta setmana vam tindre la gran sort que aquesta gent va salvar una persona de morir ofegada, i van salvar-la de morir ofegada perquè des de la platja van avistar un home que es trobava o semblava que es trobava malament, es van tirar a l'aigua, van recórrer 300 metres i van lograr salvar en aquesta persona de Sant Vicenç de Montalt, la van portar a platja i la van poder salvar. Per tant, a veure, no és cap empresa que no tingui coneixement sobre socorrisme. Tot i que la resta de socorristes que puguin haver-hi o puguin haver-hi hagut ho hagin pogut fer també bé, però s'ha de reconèixer que la feina l'han fet. Per tant, s'ha de dir també que aquesta gent han fet la feina que els hi ha pertocat i que estem a sobre amb tots els controls que ens manen els protocols que hi ha. Per tant, jo crec que aquí s'ha utilitzat molt el tema personal i s'ha volgut donar a bombo i a platillo amb una cosa que no té cap sentit i que si vostè hagués estat en aquesta posició li hagués tocat fer el mateix que hem fet nosaltres, ni més ni menys. Gràcies.
Bé, senyor alcaldessa, a la secretària ningú li ha interposat una querella criminal. És fals el que vostè diu. En tot cas, hi ha una denúncia a l'Agència de Protecció de Dades i el jutjat a instàncies de la Junta Electoral de Zona per l'ús indegut del cens electoral.
Això és ara, eh?
I en tot cas, si ha marxat és perquè el govern la culpabilitzava, entre altres coses, de l'increment de l'IBI. És a dir, la culpa sempre els dels altres. Però bé, nosaltres no estem discutint aquí... puc continuar? Gràcies. Nosaltres no estem discutint aquí la professionalitat de les persones que estan a les platges. Cap moment. Estem discutint dels mitjans que s'estan utilitzant i el fet de que hi ha menys mitjans que com portava fins ara Creu Roja, perquè hi posaven més persones i més voluntaris. Estem parlant de que és una entitat local que ha treballat sempre pel poble i a la qual, com a Ajuntament de Caldes, hauríem de vetllar i de protegir. Jo no sé què bé cuento amb lo de Grècia, perquè jo entenc que els diners que s'emporten d'aquest contracte no serveixen per una altra cosa que no sigui les vigilàncies de platges. Per tant, no sé a què bé cuento, perquè escolta, com em va dir una vegada una persona de Creu Roja, el dia abans de que algú anés a Grècia a fer salvaments de Creu Roja ja hi era, i el dia que marxin de fer salvaments d'allà, la Creu Roja hi seguirà. I està des de mitjans del segle XIX i seguirà durant molts anys més.
Això l'he dit jo primer, senyor. No, vagi al gra, sisplau.
Perdoni, vaig al gra i estic parlant. Per tant, permeti'm que li respongui. Sí, per tant, el tema de Grècia, jo no sé a què hi ve. Estem discutint la qualitat del servei. I ha estat aquest govern passat que s'han ocupat de Creu Roja i ha treballat, perquè els convenis certament els vam fer nosaltres. Certament aquests convenis reflectien només el salvament de platges, però incluïen tots els serveis. Com vostè ha dit, li varen dir que havien de fer dos convenis, això ja ho havíem estat parlant, segregar els serveis de forma individual. Recordem el conveni també en el qual l'anterior govern, presidit per mi mateix i amb els meus companys, van fer el conveni de Creu Roja i Joventut. Dos o tres convenis més amb activitats, la unificació del banc d'aliments. Sí, ens n'hem ocupat tant o més com se'n vulguin vostès ocupar en Creu Roja, a la qual ha sigut una feina excel·lent i les persones que hi han passat s'han imbuït d'uns valors en els quals no tothom té. Senyor Baró, permeti'm, el ple és un òrgan polític i per tant els discursos són polítics, els tècnics no els discutirem aquí. Per tant, entengui, i òbviament vostè fa un discurs i jo en faig un altre, pot agradar més o pot agradar menys, però són discursos d'oposició política, perquè és un ple polític. Per altra banda, vostè ens diu, escolti'm, la Creu Roja no ha portat ambulància. Jo veig a la pàgina 14 de l'oferta de Creu Roja que diu, vehicles. Els vehicles i embarcacions de Creu Roja estan especialment equipats pel servei i disposen de les assegurances corresponents i de la documentació necessària per desenvolupar les funcions assignades en total garanties. Vehicle ambulància versus cotxe de suport. I també parla de Què aporta? Doncs aporta recursos materials que aporta Creu Roja al lloc de socors, i descriu el lloc de socors. Com vostè diu, en els anteriors convenis sí que s'ha d'entendre també que és un conveni tipus signat per Creu Roja, la Creu Roja Central, que ens l'enviava. Per tant, és un conveni, insisteixo, tipus, un conveni marc, en què recollia que la major part d'ajuntaments tenien que portar el seu mòdul. Però quan ens n'anem a l'annex, que és el que diu els materials cedits per l'Ajuntament a l'Assemblea Local de Creu Roja per al seu ús, on te posa lloc de socors, no està marcat. És a dir...
I en el de, on diu que cedeix la Creu Roja, tampoc.
Perdó?
I no està marcat en lloc el mòdul. No està marcat enlloc.
No, perquè no és ja és de propietat. Ningú discutia la propietat.
Parla de què porta la Creu Roja i tampoc diu
ningú
que...
Ningú ha discutit mai la propietat. Per tant, què portava l'Ajuntament? Una torre de vigilància, una cadira, una embarcació tipus B i una cadira amfíbia. La resta de materials la portava Creu Roja perquè, òbviament, eren de Creu Roja. Al igual que l'espai. Tots a Caldes, tots sabem que la caseta de salvament sempre ha estat de la Creu Roja. I així ho recullen fins i tot els convenis signats amb el Departament de la Generalitat de Costes, amb el Ministeri, quan es parla de la reconstrucció de la caseta de la Creu Roja. Per tant, insisteixo, pot agradar més o pot agradar menys. I escolta, si un dia té alguna dificultat o hi ha alguna cosa que li podem ajudar en com fer-ho, cridi'ns abans i no a posteriori.
No li demanaré a vostè, senyor, no, això ja li dic ara.
No, doncs així... Doncs no,
el que voldria és que vostè em digués, ara et cedeixo la paraula,
doncs, Miquel... Doncs per què m'està demanant que li doni una solució quan no la vol ni escoltar?
Digui-me-la.
Per tant, si vol una solució, ens crida abans i nosaltres li aportarem la solució.
No, digui-me-la ara.
Perquè de la mateixa manera, no ara, a toro passat, si vol li explicarem, calma.
Senyor, no.
No, senyora alcaldessa, si em deixa acabar.
Senyor, no, sí.
El fet és que vostès han incorregut en un munt de deficiències jurídiques, perquè han volgut vestir-ho de forma jurídica, correcuita, en el qual ja li dic que nosaltres aquí demanem la nul·litat dels actes. I per altra banda, demanem que se'ns contesti, perquè òbviament haurem de procedir als tràmits corresponents, perquè no és de rebut el que s'està fent amb aquesta licitació. Però, en tot el meu respecte, no ens ha de sorprendre quan la major part d'elles incorren en problemes d'aquesta mateixa índole. Per tant, entenc jo que per vostè sigui normal, per nosaltres és escàndol. Si el senyor Salvà vol afegir alguna cosa...
Sí.
Doncs bé, gràcies. Per tant, nosaltres demanem, si us plau, que es torni a licitar, que es comptabilitzi bé, perquè s'ha comptabilitzat malament els recursos i el que portava cadascuna de les empreses i no s'ha valorat adequadament les seves propostes.
Em pensava que deia que no parlava de temes tècnics. Em sembla que també a Miquel volia dir... Joan i Miquel?
Sí. Només una cosa, en quant al tema que li deia el míting polític, és que vostè pot fer tots els mítings polítics que vulgui, però evidentment sense confondre la gent. Una altra cosa que sí li vull dir és que si vostè ha vist tot el procediment, com està dient que ha vist, vostè haurà vist el tema de la valoració de les ambulàncies, no? Ho ha vist o no ho ha vist? En el punt de valoració d'ambulàncies. Pot contestar? No, si li estic preguntant.
Però és que, escolti'm, que el que pregunta és l'oposició, no el govern. Però en tot cas, no pateixi.
Vale, pues molt bé.
M'apunto i ara li contestaré. Ara li contestaré.
Escolti, miri, com que vostè en sap tant i ha mirat tant el plec del concurs, li diré que si vostè ho hagués vist s'hagués donat compte que si hagués la Creu Roja posat l'ambulància tenia 8 punts més que no pas l'altra casa, i per raons que ja sabem i que no han pogut ser, no s'ha pogut posar l'ambulància. Per tant, no pot dir vostè que el de l'ambulància, vostè em pot ensenyar els papers que vulgui, però el que ha de fer és mirar els plecs de concurs i veurà com això que diu no té ni peus ni cap. Vostè miri els plecs i veurà que la realitat només és una, la que està plasmada en el paper.
Dels plecs presentats per la Creu Roja. És a dir, aquest és el plec que presenta Creu Roja. i a la pàgina 14 parla del que li estic dient. Per tant, no l'han valorat. A partir d'aquí, si haguéssim vist, si haguéssim vist abans i ens haguéssim convidat, que ja que només ens conviden en les licitacions dels mòduls de les parades del mercat, perquè fan servir, òbviament, els plecs que ja vam deixar nosaltres aprovats i en els quals estan obligats a convidar-nos, la resta de licitacions no tenen en compte l'oposició. Van córrer cuita en menys de 15 dies per presentar ofertes i, òbviament, la transparència queda molt en entredit quan tot això ho fan de magatotis i de pressa i corrents.
Escolti'm, vostè m'està dient que nosaltres ens amaguem? Vostè què feia quan estava al govern? Vostè se'n recorda de tot el que feia, vostè? Que mai ens tenia en compte? Home, per l'amor de Déu, una cosa és que digui, però això no ens ho digui, perquè a nosaltres hi havia la meitat de coses que no ens avisaven ni ens deien res.
Senyor Baró, això és fals. Vostès formaven part de tots els plecs de clàusules i totes les licitacions. Però en tot cas, entrem, si us plau, en el detall.
Faríem la puntualització de Miquel i passarem a votar la moció, si us plau.
Jo una puntualització legal amb el fet de dir que el mòdul és propietat de la Creu Roja. Jo li demanaria que canviés el mòdul, la propietat de la Creu Roja, per una concessió administrativa que té la Creu Roja. Ho dic perquè la té fins al l'any 2000 i pico i no és propietat d'ells, sinó que és una concessió del Ministeri per fer salvament marítim. I, per tant, m'agradaria que es puntualitzés el fet de la propietat, perquè la propietat no és ni de l'Ajuntament ni és de la Creu Roja, sinó que és de l'Estat o, en tot cas, de la Generalitat, perquè les competències estan concedides a la Generalitat. El que no sabem és les propietats, perquè això ja és una altra història, però sí que parli de concessió administrativa de la Creu Roja i no de propietat.
Correcte, té tota la raó, és una concessió administrativa otorgada el 1966 per 99 anys, per tant s'acabarà el 1965.
No, sí, el 2000.
Perdó, el 2065. Bé, òbviament, fet aquesta puntualització, l'ús i disfrute és de la Creu Roja.
Doncs passaríem a...
Només per acabar i dir-li que a pesar del que puguem discutir, vostè sap perfectament que la meitat o almenys una part dels que estem en aquesta taula portem la Creu Roja dintre. Des de l'edat de 14 anys que hem viscut la Creu Roja, com vostè o com molts dels companys que hi ha aquí, i pot entendre que nosaltres mai tindrem ni hem tingut cap reparo amb anar contra la Creu Roja i menys fer-la fora d'aquest poble.
A mi m'hauria agradat que la...
En tot cas, jo no he discutit això, ja l'he dit des de en la meva intervenció que molts hem passat per aquí, molts dels valors els hem adquirit aquí, sempre hi ha excepcions i això és el que he començat dient i reconeixent els que hi han passat. Gràcies.
Molt bé, doncs passem a votar la moció.
Òbviament el nostre vot serà favorable.
En contra. Nosaltres també la votem en contra perquè pensem que és simplement oportunisme polític. Per tant, no queda refusada per 6 vots en contra i 5 a favor. I ara sí que passem a les preguntes. A les 6 preguntes, que aquí n'ha fet 600, senyor Arnó. Vostè és... Sí, sí. Però en la moció n'ha fet 600. Vostè sap la manera
que... Però no n'ha contestat ni una.
Primer toquen els plecs o les preguntes?
Bueno, és igual, perquè és ells, prec i pregunta.
Bueno, per l'ordre toca un prec, no?
Vale, sí.
Aleshores, jo faig un prec a l'oposició, ja vaig fer-ho a l'anterior ple i ho seguiré fent durant els següents plens quan segueixi veient la falta de respecte que se li té a l'alcaldessa, sobretot perquè l'alcaldessa és un càrrec institucional de l'Ajuntament i per tant pensem que és l'alcaldessa de tots i no l'alcaldessa d'uns quants, sinó l'alcaldessa de tots, i per tant mentre a les xarxes socials se li anomeni Pou i se li vagi tractant amb aquesta falta de respecte, demanem un canvi. De la mateixa manera que se li respecta a vostè la paraula, se li respecta a vostè les formes a dintre del ple són de vostè, em sembla que el tractament de l'alcaldessa en les xarxes socials per part del PDeCAT em sembla que deixa molt que desitjar i per tant fem un prec, que és que aquesta forma de tractar varii i es varii no només d'aquí al futur sinó sobretot el que està escrit. No entrarem al fons del que està escrit perquè ja no entro en aquests temes ni quasi ni m'ho llegeixo, però sí que en aquest punt m'agradaria, perquè ja ho he comentat una vegada o dues, se me diu que sí, però segueixen dient sense cap tracte ni protocolari, ni de senyora, ni de res, i per tant que a mi me diguin González o que el meu company li diguin Baró, em sembla que ja seran grandets per saber-ho i per explicar-ho a la ciutadania. Però creiem que l'alcaldessa té un plus i per tant demanem, igual que vostè va demanar fa molt de temps al PSC aquest tracte i se li va donar a les revistes del PSC, a la primera vegada que ho va demanar o a la segona, doncs aquesta és la segona, i si no ho fan, al següent ple ho tornarem a demanar. Gràcies.
Molt bé, li agraeixo la intervenció i em prenem nota.
Jo també li agraeixo, senyor González, perquè jo no ho detectaria mai perquè no segueixo les xarxes de PDeCAT. Gràcies. Doncs passem a les preguntes.
Bé, en tot cas, si estaven primer els pregs, tenim un parell de pregs. Sí? Bé, revisada la revista portada que paguem entre tots els caldencs, observem una flagrant manipulació informativa i abús de poder en estar utilitzada de forma totalment partidista en incloure una entrevista a l'alcaldessa. Li recordo que mai, en la seva història d'existència de la revista portada, ha contingut mai una entrevista personal a cap membre del govern, ni alcaldes ni regidors. Vostès, que s'omplien la boca de transparència informativa i de democràcia, no hi ha res menys democràtic que la manipulació dels mitjans informatius públics que paguem entre tots. Una entrevista a quatre pàgines al marge dels articles d'opinió de diverses altres revistes fan que el qualificatiu sigui de manipulació i indignació. Només cal revisar l'hemeroteca i veuran que el que dic és cert. El que hauríem d'haver fet és publicar en el seu butlletí partidista, pagat amb els seus propis recursos, tal com fem la resta. El seu sectarisme no té límits en aquest sentit. Per tant, com a prec, exigim una rectificació del model de butlletí municipal, la creació del Consell de Redacció que tant reclamaven quan eren a l'oposició i que van acordar en els acords de governabilitat del 2015. I reclamem el mateix tracte que reben els membres de l'equip de govern.
Pensi que aquest prec fa que tingui que treure una de les preguntes.
És un prec perquè no l'he preguntat. És
sí.
Un prec.
No.
És un prec. Estem parlant de precs. I segons el ROM podem fer 6 precs i 6 preguntes. Correcte? Tenim un altre prec. Seguim esperant que s'unifiqui el registre municipal en un de sol, tal i com la legislació estableix. Per tant, voldríem saber quan ho pensen fer i com introduirem tots els registres, en especial els de sortida, que conformen el registre paral·lel telemàtic. Per tant, el prec seria poder accedir a ell i que ho arreglin. El prec seria que ho arreglessin.
Ara ha preguntat, eh? Ha dit, saber com podríem saber...
No li, demano, que... no li demano perquè ja sé que no m'ho podrà contestar. Per
però
tant,
és que li contestaré no la primera pregunta.
No, és un prec.
Però la primera pregunta va sobre
bé,
això.
Bé, és un prec.
Molt bé. Anem a les preguntes, doncs.
Molt bé. Primera pregunta. Hem tingut l'oportunitat de consultar alguns documents que fan referència a qüestions sobre l'ordenament de les platges de Caldes, les platges que ha fet el govern a l'administració competent, a la Generalitat de Catalunya. En tots els casos fa referència a les peticions que ha dirigit el govern, a les quals no hi ha constància pública, ja que no figuren anotades al Registre General de l'Ajuntament, contràriament al que l'alcaldessa va afirmar no fa massa setmanes, de que qualsevol document entri i surt queda registrat. En aquests documents es parla de l'aplicació de l'ampliació de la zona portuària de la platja dels Tres Micos, de la instal·lació d'armaris taquilla, de mòduls per a vendre roba i aminadures i productes de protecció solar, de l'ampliació de les superfícies de les concessions dels mòduls bar, així com la de diversos usos de serveis i temporada. Voldríem que el govern informi el ple exactament de quines han estat les peticions que ha formulat a la Generalitat relacionades amb l'ocupació i serveis de platja, en detall, i del seu abast, ubicació, justificació, procediment previst per la seva explotació, i si és el cas, igualment demanem també que s'informi de quines han estat i autoritzades i quines no i per què.
Si sembla, ho contestarem en dues parts. Jo li contesto la primera.
Molt bé.
És cert que hi ha algunes àrees que quan envien documents, i això ho he sabut avui, que quan envien documents així entre administracions no ho treien pel registre de sortida primer. Val? Així com tot el d'entrada sí, perquè quan ja ho preguntaven, jo vaig verificar que sobretot també per estar jo al cas, perquè no m'entressin a vegades documentacions des d'EACAT i si no tinc un avís. EACAT és un portal que serveix per fer comunicació entre administracions i llavors s'envia directament, val? Llavors tots van dir que sí, que cada cosa que rebien per EACAT la entraven pel registre d'entrada i així no se'ns escapava res. Resulta que des d'alguna àrea quan es feia de sortida no es fa. Jo els he demanat per què i m'han dit, no sé, perquè no s'havia fet mai. Vull dir, això no és un tema polític que nosaltres haguem decidit, és uns procediments que s'estan seguint fent des de sempre que ja es feien abans. Vull dir, EACAT no s'ha començat a imposar, sí que ara s'utilitza més. Per tant, des d'ara i una vegada detectat, tot el que surti, totes les àrees ja saben que també ho han de treure pel registre de sortida, després enviar-ho a EACAT posteriorment. No hi ha cap afany d'amagar res. I ja està, vull dir, sí que s'ha vist que des d'alguna no hi ha un registre paral·lel amagat, eh? Vull dir, simplement des d'alguna àrea no s'estava fent aquest registre sortida. Ara ja estan advertits.
Faltaran adreçar els anteriors. Hi ha un munt de registres de sortida.
De sortida. Ja els direm que mirin on estan, així com que queden arxivats. I llavors sobre el que és el que s'ha, el que demana és a veure quin, què és el que s'ha, què demana ben bé, què s'ha autoritzat,
bueno, no,
a les platges
i què s'ha demanat, és a dir, en definitiva quina política de platges té aquest govern?
Sí, la política és seguir mantenint les platges per poder mantenir la qualitat de les platges com hem fet sempre amb la bandera blava, però hi ha una cosa aquí que parla vostè sobre l'ampliació de la zona portuària. Nosaltres ampliació de zona portuària no n'hem demanat cap. En tot cas, el que ja ha demanat és el que van fer vostès en el seu dia. Nosaltres no hem demanat cap ampliació de zona portuària, ni molt menys. El que sí hem demanat és la implantació de les taquilles a la platja i el que hi ha en la Junta de Govern local els vaig explicar, que és el tema dels aparells per fer gimnàstica, que això no estan col·locats perquè encara no ens ha arribat el permís i que lògicament es tenia que posar en una part del passeig i finalment s'ha tingut que posar a l'altra part, que és el cantó del passeig de mar, que això no sé si se'n recorden vostès que ho vam parlar en el seu dia i que és el que està pendent, eh?
Bé, i aquestes guinguetes de roba,
això,
de llaminadures...
Això són unes peticions, lo de roba, són unes peticions, que això ho pot explicar també el meu company, el senyor González, però és una petició d'uns veïns que fabricaven roba, que van voler posar, però que finalment es va tirar enrere i es va anul·lar.
Ja. Sí, i llaminadures i tot això també és el mateix?
No, això fins a data d'avui encara no està
bé
confirmat.
Li preguntem perquè ens preocupa
el fet que
hi hagi tal amalgama d'elements en la zona del passeig marítim que al final no tinguem un passeig marítim de qualitat.
En qualsevol manera, el tema de les concessions ho pot explicar.
Però en tot cas, entenc jo que per molt que algú faci una petició, després s'ha de fer la licitació.
Sí, evidentment.
I pel que veig, el tema dels aparells de la platja, els tenim comprats?
Sí.
I no tenim el permís?
No tenim el permís. Bé.
Segona pregunta. Ens han arribat queixes per part d'usuaris del servei d'atenció a les persones de l'àrea de serveis socials explicant que actualment el temps mitjà d'espera per a ser atès ronda els 40 dies, un mes i mig aproximadament. Voldríem saber, per part de la regidora responsable, si aquesta afirmació és certa i, en cas de ser-ho, quins són els motius. Igualment, voldríem que s'informés al ple de quines són les pautes i protocols de funcionament d'aquest servei.
Hola, bona nit. Pot ser que fos cert, depèn de quin nivell d'intervenció sigui. És a dir, el nivell de... El temps d'espera ara mateix a serveis socials per una primera acollida, figura que no existia fins fa uns mesos, és de mínim i de màxim 10 dies. Una altra cosa és que hi ha diferents nivells d'intervenció, depèn de si és urgència, si és tractament o si és primera acollida. Si és tractament és possible que sigui una espera de 3 mesos, perquè segons la intervenció del professional creu adient si s'ha d'intervenir cada 15 dies, mensual o trimestral, depèn de la casuística del seu cas.
Bé, doncs sí que ens agradaria saber un més detall, entenem que és un tema més reservat, doncs per tant li demanem una
reunió. És que
reunió.
De fet, és que...
No, sí, però...
Sí, li he dit en un ple 2 o 3 vegades que el meu despatx
reunió,
està obert.
Demanem una reunió, doncs establim un horari i...
Quan em truquin i jo els hi dono sense cap tipus de problema. De fet, la segona pregunta jo crec que explica aquí la manera amb la que es treballa a serveis socials. No sé si aquí tant vostès com el públic tenen 3-4 hores perquè els hi pugui explicar, perquè és bastant partint de la base de que fins ara serveis socials no estava reglamentat absolutament de res i s'ha tingut que fer.
Això no és cert.
Sí,
això no és cert.
No hi havia reglament intern, Quim. Sento molt, però
això no és cert.
Sí, és així.
En tot cas, de fet, els serveis socials han treballat en consonància amb el Consell Comarcal i hi ha uns protocols que segueixen.
Una cosa són els protocols en els que s'intervenen i l'altra és el reglament intern de funcionament. Bé, que aquest no existia.
El reglament intern,
o almenys en aquí no hi ha cap paper ni cap document que afirmi que hi havia aquest reglament, perquè s'ha hagut de fer de nou.
Hem de procurar no confondre, és a dir, un reglament intern com s'organitzen 5 o 6 persones és una cosa, l'altra els protocols que han de seguir l'atenció a les persones.
És que vostè el que em pregunta a les preguntes és, igualment podríem s'informés al ple de quines són les pautes de funcionament d'aquest servei i protocols de funcionament d'aquest servei. Per tant, jo entenc que és com funciona el servei, no és el protocol que pugui tenir serveis socials amb alguna altra entitat.
Però de protocols de segons quins serveis.
Aquí no posa això, aquí posa d'aquest servei.
Bé, d'acord.
Ah, vale. Vull dir, jo crec que està bastant... Vull dir, jo ho he entès així, i crec que és així. Si vol saber tots els protocols que hi ha, també li puc passar sense cap tipus de problema.
Molt bé. Tercera pregunta, hem pogut llegir la notícia als mitjans de comunicació municipals que l'oficina de turisme es trasllada a la Fundació Palau. Més enllà de si la decisió pugui ser més o menys encertada, preguntem al regidor de promoció econòmica si ha tingut en compte el trasllat al lloc on ja hi era pot significar la pèrdua de la condició d'oficina homologada i adscrita al Servei de Turisme de la Generalitat, per raó de que el lloc de la Fundació no reuneixi els requisits que en demanen per aquesta homologació, i en cas contrari volíem saber si s'ha notificat a la Direcció General de Turisme el seu trasllat.
Molt bé, doncs aviam, en breu es farà, la intenció és fer aquest moviment, encara s'ha presentat per part de la tècnica de turisme un informe que està pendent de revisió per part de secretari i intervenció, en el qual se li demanarà doncs, evidentment una declaració de responsabilitat en el... per garantir que tot es faci amb els processos adequats i que la intenció evidentment és mantenir la homologació, si no faríem res que posin en risc perdre la homologació. Aleshores, bé, està en un estat encara prou obert com per... però evidentment sí, hi ha un informe tècnic, hem estat revisant, inclús hi ha coses que la Fundació Palau ens permetria canviar de categoria i ser una categoria superior en lloc de tercera categoria, quasi bé de ser de segona, però això és una... Entenem que guanyem molt amb el canvi aquest, per tant per això el proposem, tampoc entrarem en els motius, no s'han preguntat, i sí, efectivament vetllarem per no perdre l'homologació, lògicament, sí.
Bé, per tant, encara no s'ha pres la decisió, simplement s'anuncia...
La decisió està presa de voler fer el moviment, l'únic que està... Exacte, està en gestió, en tramitació, i ja està. Ara mateix és això, hi ha un informe tècnic que està pendent de validació per part de Secretaria d'Intervenció, però...
I si l'informe diu que perd l'homologació, què passa llavors?
Home, aleshores, evidentment, doncs no ja ho veurem, però ara mateix no és el cas.
D'acord. Molt bé.
Però sí, parem tot el que calgui per poder fer el moviment i mantenir l'homologació. Si evidentment hi ha algun risc que perdrem l'homologació, no es faria.
Quarta pregunta. Després d'assistir a la reunió i visita al Parc Muntanyà el passat 12 de juliol, i de constatar el mal estat actual de la instal·lació, observant que s'han retirat els residus grans, però que han quedat totes les branques i sotabosc, amb el consegüent perill d'incendi que això representa, donant les altes temperatures d'aquest estiu, i de comprovar també les destrosses importants que s'han ocasionat a les instal·lacions, camins, voreres, bancs, canals de rec i aigua, per la maquinària que s'ha utilitzat per efectuar la tala dels plins prevista i la de les alzines no prevista, demanem al govern expliqui quines són les seves previsions d'actuació al respecte. Igualment volem saber en què ha consistit la negociació citada en anteriors plens i els mitjans de comunicació pel regidor Miquel González amb la propietat de la finca veïna de Torre dels Encantats i si inclou alguna contraprestació per part de l'Ajuntament a la referida finca.
Bé, començarem pel final. En relació a la finca colindant, que ens ha permès posar tots els pins morts que s'han anat tallant, tota la negociació i les contraprestacions han anat directament a la Diputació de Barcelona o amb l'Associació de Propietaris, sinó a l'Ajuntament en aquest cas només ha fet el contacte entre Diputació de Barcelona i els propietaris, que per aquest fet també s'havia retrasat el tema de la tala de tots els pins morts. En relació a l'altre que pregunta sobre... Sí que volia un incís. En política és molt fàcil dir que és un lloc perillós, que estem amb temes perillosos, però és una forma molt fàcil d'intentar desgastar un govern. Perill combustible per cremar em sembla que hi havia molt més quan hi havia pins morts aixecats que no els branquillons que ara hi ha a terra, i no ho diu un polític, ho diu els tècnics de la Diputació, biòlegs, les associacions mediambientalistes, i em sembla que el seu regidor estava a la reunió, que per cert, ja que diu que no els convidem mai, doncs estava a la reunió per seguir el procés de decisió del que farem al parc. Tots els tècnics ens diuen que el perill real, i no m'agrada aquest tipus de paraules quan parlem en política, estaven quan els pins estaven aixecats i estaven morts, i no només pel fet de que pugui passar gent, sinó pel fet de que qualsevol conspira hagués fet, ens hagués fet arribar fins a Arenys de Mar, o ens hagués fet arribar fins a on, o ens hagués fet arribar fins a on haguessin pins. En relació a les destrosses, no destrosses, nosaltres ho vam dir a la reunió, estava el seu regidor, nosaltres l'única forma de tractar el parc era com un bosc, perquè és l'única forma de tractar el parc en relació al Tomicus, i per tant vam tractar el parc com un bosc i vam talar tots els arbres morts, inclús hi havia alguns de vius que al principi se'ns va dir que s'havien de talar per poder passar la maquinària i tot això, i al final s'han pogut salvar. En relació als que estan vius i estan allà, creiem que ara agafaran força. Si parla la biòloga, ens diu que els de la casa del costat que estan vius també els traguem. L'altre dia una veïna que va fer una pregunta molt semblant a la seva ens va demanar que traguéssim els eucaliptus. Una mica, si escoltem a tothom, els pelaríem tots, perquè traiem un racó, traiem un altre racó, traiem un... I per tant l'únic que hem fet ha sigut treure pins morts. Em sembla que en Marcos, no sé si fuiste la d'esto, però l'únic que hem fet ha sigut treure pins morts, i tècnicament l'únic que hem fet, entre cometes, és accelerar el que hagués passat al parc, que és que els arbres morts cauen, i per tant accelerem això per la seguretat de la ciutadania i per la seguretat mediambiental del parc. Els arbres cauen, hem tret els arbres més grossos, estan apilats en una altra finca, i han quedat els branquillons, i han quedat uns troncs una mica més grossos, amb els quals vam quedar amb el tècnic de la Diputació, amb en Ramon Riera, que ens donaria un període 3 d'empreses per poder destruir tota aquesta fusta i deixar-la allà on està, perquè és el que la pròpia natura hagués fet. Per tant, el següent pas serà aquest: destruir tots aquests branquillons, branques més grosses, i que això ho pogués fer d'adob de tot el parc. En relació a les baranes, faroles, tot això, nosaltres quan acabi tot el tema de trencar tota aquesta fusta enviarem els tècnics, farem un estudi complet del parc, farem un altre cop una reunió amb tot el grup cap a on dirigir aquest parc perquè passi de ser, entre cometes, un bosc a ser un parc. Perquè passi de ser un bosc a un parc està molt clar, ha d'haver una mà política que decideixi, i aquest equip de govern està molt clar i està molt decidit a que segueixi sent un parc del poble i un parc urbà, i per tant els nostres esforços vindran per aquí. A part d'això, em sembla que no en deixo cap res.
Pregunta si hi ha alguna contraprestació d'Ajuntament per la finca.
Ah, no. Em sembla que no en deixo res, però sé que el seu regidor va anar a la reunió, seguirem més reunions i per tant incorporarem a més veïns, també li dic, perquè crec que tots els veïns que tinguin ganes de treballar el tema del parc muntanyà han d'estar amb aquesta comissió. La paraula comissió és una paraula que no m'agrada gaire, perquè les comissions al final no tenen resultats, però una taula de treball, i per tant seguirem treballant amb aquesta línia política.
Bé, només un matís. La comissió es va crear a petició nostra amb una moció, i per tant és lògic que ens cridin, perquè vam demanar nosaltres que la creéssim. Per tant, li agraïm doncs que l'hagi convocat. Esperem, pot ser un bon moment també per reeditar el projecte que es va endegar del parc de Can Muntanyà, que faltava la part precisament de vegetació, fet per la doctora Carme Buixalleu, i que tenen a l'Ajuntament, i esperem doncs que pugui serveixi per reeditar-lo i com a mínim posar en pràctica, ja que s'ha avançat molt en la purga dels arbres que hi havia en excés. Gràcies.
Bé, la biòloga estava en una taula de treball. Sí que li dic que si comencem en fases, nosaltres posarem començar amb una primera fase que serà tot el tema d'aigües de baix, de poder-lo arreglar, de poder-ho posar al dia, deixar respirar el bosc o deixar respirar el parc, perquè al final hem de deixar respirar-lo també per quin tipus d'alzina surt, quin tipus de vegetació estarà creixent durant un temps. Creiem, i jo li dic des de la, entre cometes, ignorància, però sí que escoltant a tots els tècnics ens diuen que hem de deixar, pues això, trinxar tota aquesta fusta i deixar respirar per veure com sale l'alzina, com sale, què tipus de vegetació sale. També tenim l'escola de Fent Camins, que juntament amb aquesta taula pues, també dissenyarem tot el tema de camins que hi havia. Jo crec que una cosa és que fa 100 anys hi havia uns camins, però potser no fa falta fer els camins de fa 100 anys, però sí que els camins que veritablement necessitem per poder donar servei a aquest parc i per poder-lo obrir encara més a la ciutadania. I en el tema del tancament de la porta de dalt estem esperant pues, aquesta maquinària per acabar de trinxar la fusta que hi ha per fer una altra vegada el tancament. Sé que hi ha un tancament provisional, durant un temps no va haver tancament, i sí que se'ns va dir a la reunió que no, que s'havia anat al parc i no havia tancament per la part de dalt, però sí que necessitem entrar aquesta maquinària per poder al final fer el tancament tal com és i poder tancar dalt i tot això. Sí que informar pues, que hem demanat a la Diputació de Barcelona dos projectes referents al parc. Un és que les plataformes de dalt puguem fer horts urbans socials. Jo crec que a la política de fer horts urbans li hem d'aplicar també el tema social, perquè hi ha molta gent que crec que no és que ho pugui necessitar, però sí que també serà una vàlvula d'escape per molta gent, i sobretot gent gran. I després també el tema que estàvem parlant aquí del rec, també hem demanat a la Diputació de Barcelona a veure quin tipus de rec podem fer en tot el parc, ara que necessitarem i que veurem el creixement d'aquest nou parc, per poder fer l'estalvi d'aigua millor i per tant conjuntar el creixement d'aquest parc amb un estalvi d'aigua. Gràcies.
Molt bé, perdó, només una cosa que no m'ha quedat clara. Sí, només que no m'ha quedat clara de les respostes. És a dir, a criteri seu, en aquest moment no hi ha perill d'incendi, doncs, pel que m'explica.
N'hi ha menys que quan estaven els arbres drets. Espero que no.
Bé, jo ho preguntava, perquè ens alarmava, però bé. Bé, passem a la següent pregunta. Hem sabut de la realització de reformes a l'edifici de la Casa de la Vila. Bàsicament voldríem saber en què consisteixen i quin és el seu abast.
Bé, les reformes de l'edifici de Casa de la Vila, m'imagino que és aquesta oficina que està obrint aquí l'entrada, serà la nova OAC, en la qual volem treure a l'OAC de la policia perquè ells puguin donar el servei de seguretat ciutadana, i nosaltres a l'entrada de l'edifici, que tot l'edifici al final acabi sent ajuntament, i per tant canvia també una mica els cicles de treball, poder baixar una altra persona a baix, que siguin dues persones a l'OAC, a veure si podem combinar-ho i canviar una mica els cicles de treball, que des de la planta, des de l'OAC, la ciutadania pugui resoldre moltes més coses de lo que ara es fa una persona, i per tant que el temps de que la gent està aquí amb atenció a l'Ajuntament pugui ser el mínim possible.
Molt bé, gràcies. I la darrera, voldríem saber els criteris que han guiat el regidor de la Via Pública a permetre la instal·lació de la xurreria mòbil just al costat de l'àrea de jocs infantils que hi ha al Parc Maragall, i la pregunta és, no n'hi havia un altre millor? I en tot cas, si vol, li faig un prec. Home, mirem de buscar una ubicació millor.
Miri, els criteris no han sigut del regidor, els criteris han sigut de l'equip tècnic, que han mirat el millor lloc i evidentment no està tancat. Si hi ha un lloc millor on sigui, hi hagi la possibilitat de canviar-ho, nosaltres estem oberts, però també ha de pensar que la persona que té el negoci de xurreria ens va demanar allà per poder ser accessible, ja que no hi és permanentment, entra i surt.
És dir, ara em dirà que hi ha un informe tècnic que diu que el situen allà.
Sí, l'informe tècnic ha sortit, o sigui, no ha sigut un criteri...
No hi ha un informe escrit, que no hi ha un informe tècnic
escrit. No, hi ha els criteris...
Això perquè l'última vegada...
Hi ha els criteris del servei tècnic, que són els que van anar a veure el lloc on es tenia que ubicar. O sigui, no és un criteri del regidor perquè li va agradar posar-la allà.
No, per això preguntar, com a responsable,
Si els hi sembla, acabades les 6 preguntes, sí. Passaríem a...
Perdó, tenim unes de verbals,
no, senyor,
que en tot cas es pot deixar per la propera...
Sap que pot fer 6 preguntes,
sí,
senyor.
Sí, però la podem fer de verbals, i en tot cas...
No està previst el ROM, hauríem de... ROM, i en tot cas faríem verbals, escrites... per videoconferència.
Bé,
el que vostès vulguin.
Com que no està contemplat, el que no està prohibit està permès.
No és així. Precisament Bé. Jo crec que el ROM, una de les funcions importants és intentar donar agilitat als debats i intentar també que el ple acabi unes hores prudents. Si ja ha esgotat les seves 6 preguntes i si no...
En tot cas, em permetrà que en diverses ocasions aquest debat s'havia reproduït en altres circumstàncies i altres governs, i les preguntes verbals s'han permès sempre, en tot cas s'han anotat per respondre en el següent plenari.
Jo li demanaria que les faci vostè per escrit, ens les entri i nosaltres les tindrem en compte per contestar-les al proper ple.
No, senyora secretària, en tot cas és un tema de voluntat política, no de voluntat tècnica.
Miri, senyor, no, com que ara no les podrem contestar, jo voldria que la gent de Caldes també pugui fer les seves preguntes, perquè tothom va marxant, perquè s'està esgotant el temps. Com que no les podrem tenir ara les preguntes, no ens aportarà res a ningú, ni als caldencs ni a l'equip de govern, ens les dona per escrit i en el proper li contestarem.
En tot cas, jo, si vol, si em permet, jo li deixo aquí i vostè...
Me les deixa aquí, si les té escrites me les deixo
aquí. No, li deixo anar verbalment.
Senyor, no.
Bé, que faci un parell de preguntes, no crec que molesti ningú i podran fer les mateixes preguntes al públic.
Però perquè quin problema té en donar-les per escrit? Faci les preguntes, perquè és que si no acabarem. Pregunti. Va, pregunti, senyor, no. Digui.
Sí, miri, voldríem saber si qui conforma el gabinet d'alcaldia, ja que com a òrgan col·legiat del Cartipàs Municipal no ens va saber respondre, per tant, voldríem saber si ja té conformat o si ja sap qui forma el gabinet d'alcaldia.
Què més?
Després voldríem saber la parada del bus del carrer Fornaca, a què correspon, és a dir, a petició de qui, a canvi de què ens costa el seu manteniment, respecte a quin, en el conveni del bus, quines modificacions hi han hagut, i si pensen en netejar-la i adequar-la per poder entrar en funcionament. I després seguiríem preguntant sobre el tema dels ordinadors, que fa ja més de 7 mesos que estan al despatx del regidor, si ja es poden començar a instal·lar, si és un problema tècnic, a què es deu, perquè l'informe tècnic que ens van enviar era d'una incidència informàtica, però res parla dels ordinadors. Gràcies.
Molt bé, doncs ara passarem a les preguntes del públic, abans que marxeu tots. Digueu.
Espera un moment, hola.
Espera que te passa el micro.
Passa el micro. Bé, vull fer un parell de preguntes. Vull deixar clar també que no les faig com a voluntària de l'entitat Creu Roja, sinó que les faig com a caldenca. La primera seria, m'agradaria saber quin és el servei que farà Proactiva a les platges de Caldes, quin interval de temps comprèn, o sigui, des de quin inici de juny fins a quin dia de setembre. I la segona és, o sigui, són tècniques, no són a nivell polític, vull deixar clar. La segona és quin tipus de vigilància hi ha en el tros de la platja de les Barques fins a Sant Vicenç, perquè, o sigui, en el tros de les platges del Calima ja tenim la cadira d'intervenció ràpida, que és la que nosaltres també manteníem, però en el tros de la platja de les Barques, si no tinc entès malament, no s'està efectuant la vigilància des de la torre de salvament de vigilància, perquè Proactiva no l'utilitza, bueno, per diversos motius que inclús els hi puc explicar. M'agradaria saber com fan la vigilància ells, aquesta empresa.
Bé, començaré per l'última. Començaré per l'última perquè és veritat que el que és la cadira de la zona dels tres micos no l'utilitzen, però no l'utilitzen perquè no es pugui utilitzar, sinó perquè és molt alta i el protocol els hi diu que amb una actuació ràpida, si s'han de tirar a l'aigua, tarden massa temps. Llavors han preferit més fer la vigilància arran d'aigua i a punt estàtic i a l'espera de que es posi una cadira en el lloc que hem obligat a que hi sigui. En quant a la resta de la platja, segueix el mateix criteri. Tenen l'altre punt de cadira i fan la vigilància arran de platja. I això és el que anem controlant cada equips temps, de que es compleixi tot el que han posat en els protocols que ells tenen. T'he contestat a la pregunta?
Sí, més o menys. Entenc que es posarà una cadira d'intervenció ràpida com la d'alumini que hi ha...
Més baixeta.
Més baixa, a la banda de la zona, sí, de les Barques.
També us haig de dir, també, que tot s'ha de saber, que ens va passar de que un bon dia ens van tirar algú, es va dedicar a desenterrar la cadira i a tirar-nos a la terra. Just, casualitat o no, al poc temps l'endemà mateix de que aquesta gent es posés. Llavors ara el que estem intentant és que la cadira que es posi a l'altre cantó tingui la màxima seguretat perquè no ens torni a passar el mateix.
No tinc constància d'aquesta gambarrada, suposo que, bueno, almenys...
T'ensenyaré fotos.
No, vull dir que ens havia passat i segurament és perquè si es van començar el dia 23, és la nit de Sant Joan i aquella nit
pot ser.
Ens l'havíem trobat moltes
també,
vegades dintre l'aigua.
També pot ser.
Suposo que és per això. I respecte a la primera pregunta, m'agradaria saber, perquè si, com ho havíem comentat, hi havia 10 dies de diferència...
El plaç, en els protocols, ells van posar 20 dies més, amb el qual si comencen el dia 22 el 23 de juny. Acabaran l'11 de setembre.
Bé, a nivell personal eren els mateixos dies que efectuàvem nosaltres, inclús els primers caps de setmana de juny els feien voluntaris.
Jo ara no recordo les dates, però en els plecs de condicions ells havien posat, si no recordo malament, 20 dies més o 15 dies més. O 10.
Em penso que 10, sí, però això t'ho podrà explicar en Josep Maria, perquè ell era quan ho vam obrir i vam veure, hi havia els mateixos dies, hi havia el mateix període per tothom establert, i llavors per cada dia que posaves de més fins a 10 dies era un punt més. I llavors ells van posar el màxim, que eren 10. Jo no sé si dins d'aquest 11 de setembre ja és amb els 10 dies o si no, si els 10 dies...
Aquí és la durada del plec.
Vale. La durada del ple, fins a 11 de setembre.
I aquí hem de sumar els 10.
Val, llavors fins al 21 de setembre.
Vale, sí, entenc que la vigilància està fins al 21 de setembre.
Eren aquests 10 dies més que es van afegir.
Vale, d'acord, molt bé.
Digueu. Tenim alguna pregunta més?
Només un aclariment, és que m'ha sorprès. Estem pagant per un servei que no s'està complint el que diu el plec? És a dir, no hi ha les cadires instal·lades i estem pagant el servei sense totes les instal·lacions?
Qui li ha dit això?
Ah, no, vostè m'ha dit que...
La cadira està instal·lada. Una altra cosa és que per temes tècnics no la utilitzin, la cadira està instal·lada.
Com que ha dit que obligaran a que s'instal·li?
Obligarem a que si no els hi va bé se'n posi una altra.
Per tant, m'està dient que tot l'oferta del plec està instal·lat.
Tot el que hi ha en el plec està instal·lat. A més, vostè ho pot veure, és la cadira aquella que sempre hi ha hagut.
Sí, m'agradaria saber si la gent de Caldes té més preguntes, sisplau, perquè si no us deixem preguntar a vosaltres, no?
Escolta, jo també sóc de Caldes, eh?
Sí, però vostè no és públic. Vostè no és... Ja, no? Doncs, sí? Ah, Mercè.
Ja m'estranyava.
Una cosa que no té res a veure amb el que s'ha parlat. Volia saber qui ha guanyat amb les obres aturades en aquesta casa de Sant Tema 15. I què passa amb aquest projecte? No? La residència d'avis.
És que això no era cap, no hi havia cap licitació, no ha guanyat.
No parlo de licitació, pregunto, és una pregunta innocent.
Doncs en aquesta, després de que saps que es va demanar aquesta clarificació dels usos, que es va fer un text, bueno, no sé si ho vol explicar en Miquel, potser millor. Vols explicar-ho tu, Miquel?
Bueno, la casa de Sant Tema 15 porta un procés de restauració de la casa. Per ara no vinculat a l'activitat i van al ritme que els propietaris poden anar-hi. En relació a l'activitat, nosaltres vam començar tot una actualització d'usos per poder donar un servei diferent a totes aquestes cases grans i estan al ritme que poden anar-hi. Estava el sostre caient, se van demanar un permís per poder reforçar tot el tema del sostre i ara han demanat un permís per pintar la façana, per les finestres, em sembla que ja, lo de les finestres ja tenien permís per pintar façanes i posar una bastida. I per tant,
però les obres segueixen? Està aturat, no?
Van posant finestres...
Jo he observat que els llums estan encesos dia i nit, passant, i s'encenen i s'apaguen, és com una casa encantada,
sí, vull
dir, passen coses rares, en tot cas, no sé, per això m'intriga, sí, no ho sé, en fi, és igual, només volia saber si això té una continuació.
No, ja no puc pas, és igual.
Digueu si teniu alguna altra pregunta. No? Digues.
El gegant, volia saber on els posareu.
Al mateix lloc que estaven.
I els tancareu?
Posarem, hi haurà un vidre que separarà on estaven els gegants amb el que és l'oficina, sí. I el que no sabem és si, no crec que davant dels gegants no posarem cap vidre, posarem una, com una cinta d'aquestes, com la que hi havia abans, però que així ens es puguin veure bé també, que quedin protegits i es vegin bé. De fet, es va pensar tot una mica en funció de que els gegants hi poguessin ser i tot plegat, vull dir que...
Ja, perquè, clar, la canalla van a mirar-los, la veritat sigui dita, i és maco, no?
Ara heu d'aconseguir que s'apunti gent jove, el gegant és que falta collita.
Sí, perquè els grans ja no podem.
Falta collita.
Te contesto jo perquè és la meva àrea, es va mirar que poguessin estar els gegants.
Si estan, David.
Perdoneu, que viessin bé els gegants, o sigui, es va fer tot perquè els gegants hi capiguessin. També hauria d'haver-hi el drac, però el drac tenia que estar al costat de l'administratiu i vam mirar de posar-lo al sostre, però no ens hi cabia, vull dir que és l'únic problema. S'està mirant de posar-lo a la fabriqueta, bueno, de moment està tancat el local dels Diables, és una pena, però els gegants sí. El curs dels gegants es va mirar de manera de treure'ls, es va parlar amb els geganters perquè no hi haguessin problemes de treure'ls i entrar-los, no? Vull dir que això es va mirar bé. Sí, però el drac, no crec que entre les dues administratives no crec que...
A veure,
sí, cap, ja.
Allà vigilant. Molt bé, doncs si no tenim més preguntes, dir-vos doncs que és l'últim ple de l'estiu. Ens tornarem a veure a l'octubre una altra vegada. Sabeu que a l'agost no hi ha ple i al setembre perquè tenim la festa major. Aprofitem per dir-vos que tingueu molt bona festa major, encara falten dies, però com que no ens veurem abans, que ens veurem per Vall quan sigui la festa major i que ens tornem a veure aquí a l'octubre. Que tingueu un molt bon estiu tots i gràcies per haver vingut.